una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Un oient d'un poble del Maresme que és camioner, que ha de viatjar en camió per tot Catalunya, ens deia que sempre porta sintonitzada Ràdio Estel. Li fa molta companyia. Testimonis com el seu, a tots els qui treballem en l'emissora, ens omplen de goig. Ajuda'ns a continuar. Pots fer la teva aportació telefonant al 93 409 27 70 o bé informar-te'n a radioestel.cat o catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
A
Aquest diumenge la jornada electoral es viu a Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda seguirem el desenvolupament de la jornada per no perdre detall de cap titular. Participació, previsions, informacions d'última hora i molt més. I a les 8 del vespre, programa especial electoral amb Ignasi Miranda, amb els resultats i les reaccions. Aquest diumenge, les eleccions catalanes a Ràdio Estel. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del Camp a Taula, el segon programa d'aquesta temporada. Durant l'aturada estival he pogut llegir diferents informacions que parlaven de la difícil situació per la que està passant diversos sectors ramaders, entre els quals destaca per sobre de la resta el sector lleter, amb un preu pagat als productors que la majoria de vegades està per sota del cost de producció. Els darrers 10 anys han tancat moltes explotacions lleteres a Catalunya. I tot i que es van incorporant joves, el relleu generacional és molt complex. Semblava que amb la finalització de les quotes, la passada primavera, la situació canviaria, però no ha estat així. Per això, des d'aquí, des del Camp a Taula, aprofitem per donar el nostre suport a aquest sector que elabora un producte que tots recordem des de ben petits. Amb els anys, de moltes coses ja no me'n recordo, però dels gots de llet que bevia, sí. I dic això perquè és una llàstima que el sector lleter estigui com està ara i que moltes grans superfícies hagin utilitzat la llet per atreure clients. El que pot semblar un bon reclam és una manera de no valorar un producte i la feina que hi ha a darrere d'ell. A veure si entre tots reaccionem, societat, administració, indústria i gran distribució, i es paga als ramaders el que pertoca. I la llet es valora com el que és, un producte amb un alt valor nutritiu i molt necessari en la nostra alimentació.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Queda poc més d'un mes perquè giurin a Lorca els prestigiosos premis Port d'Or, coneguts popularment com els Oscars del Porcí, però ja es coneixen les 97 explotacions que acumulen un total de 124 nominacions i que optaran a les 48 estatuetes que s'atorgaran. Per parlar dels mateixos, ho farem, com ja vam fer l'any passat, amb Pedro López, que és el responsable del BD Porc i també d'aquests guardons que organitza l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, de la Generalitat. Bon dia, senyor López, i benvingut de nou al nostre programa.
Bon dia, Isidre. Encantat d'estar novament amb vosaltres al programa.
Ja entrarem en matèria i, seguint el seu tarannà aleatori, els Premis Port d'Or es lliuren enguany per primera vegada a la localitat murciana de Lorca. Ho van demanar ells o va ser una iniciativa de l'organització, ja que es tracta d'una població on el porcí és molt important, inclús tenen una fira molt important?
Sí, doncs normalment la seu dels premis és a Lleida, però des de l'organització sempre estem oberts i creiem que és interessant fer la gala també a altres indrets amb un pes important de per si. De fet, a la història dels premis també hem viatjat a Saragossa, ciutats com Pamplona, Vic, etc. I va ser en aquesta ocasió les pròpies empreses de per si locals de l'Orca i a l'Ajuntament els que ens van proposar la candidatura de l'Orca per acollir la gala. I la veritat és que a nosaltres ens va semblar molt bé, així com també als nostres coorganitzadors, tant Zoetis com Interporc, ja que Múrcia doncs, és una regió amb una cultura i tradició de per si molt important. Crec que hi ha al voltant del 7% de reproductores en quant al cens total de truges. I a més la gala se celebrarà juntament amb la 48a edició de la CEPOR, que és la fira local que tenen allà, on el per si doncs, serà el màxim protagonista la primera setmana de novembre, i això sempre és una bona notícia.
Ajuda que el jurament sigui itinerant per tota la geografia espanyola, que, per exemple, aquest any les explotacions nominades siguin de 10 comunitats autònomes?
Sí, bueno, ajuda relativament. La veritat és que el fet de portar la gala a altres indrets fa que altres granges també i empreses ens coneguin i vulguin participar en el bé de port en els premis. I això fa doncs, que augmentin les probabilitats de que surtin granges nominades d'altres comunitats, però el fet de que portem ja diversos anys que les granges nominades estiguin repartides en tantes comunitats, el que fa és evidenciar que cada cop hi ha més competitivitat, que és molt, molt més meritori sortir nominat, ja que cada cop estem analitzant més dades i totes les empreses han anat millorant els seus resultats tècnics. De fet, ara és per qüestió de dècimes el poder entrar com a nominat. S'han igualat moltíssims els índexs que premiem.
I qui no entra com nominat es queda molt frustrat o és un repte per l'any següent, suposo?
Bueno, ha de ser així, ha de ser un repte. L'estar nominat ja és un reconeixement i ja doncs el premi ja és qüestió de dècimes. Però sí que quedar-te a portes doncs sempre dona una miqueta de ràbia, però l'important és estar sempre entre els primers. Estar com a nominat és important.
Perquè el fet d'haver tingut un premi l'any anterior no et dona la nominació, vull dir, cada any és cada any, vull dir...
Exactament. Sí, els premis valoren els resultats d'un any, però el més important és la evolució. Podria passar que aquest any tinguessis un any rodó perquè doncs, ha sortit tot molt bé, ho has tenit tot molt controlat, però l'any que ve podria sofrir alguna davallada. Llavors, jo crec que l'important és mantenir-se i, de fet, hi ha moltes granges que històricament ja porten molts anys nominats i tenen una evolució constant i de millora important, sí.
Tot i això que hem dit que hi ha representació de 10 comunitats autònomes, Catalunya segueix al capdavant de nominacions amb 46 de 124. És per la quantitat de granges que hi ha aquí o també perquè es treballa molt bé?
Sí, novament aquest any és d'on més granges han sortit nominades i Catalunya, de fet, és on es concentra més el cens de reproductores, amb al voltant d'un 25% del cens total. I això doncs, dona moltes probabilitats de que hi hagin granges nominades, però cada any mantenir-ho no és casualitat. O sigui que no és per una qüestió de cens ramader. La realitat és que a Catalunya hi ha molt bons professionals amb molta experiència acumulada a les esquenes i és on es troben les empreses més grans i més importants ja amb una mentalitat cada cop més organitzativa i que fa que cada cop siguin més eficients. O sigui que a Catalunya es fan les coses molt bé i això pues, ho evidencia, els premis ho evidencien. No és casualitat ni res a veure amb el cens. Sí que són més grans ja s'hi han, però la veritat és que és on hi ha grans professionals.
L'any passat va ser la primera vegada que una explotació, en aquest cas la Granja Sant Martí, guanyava tant el Premi Port d'Or en la seva màxima categoria, que és el de diamant, que és el del jurat, i a més guanyava el de la màxima productivitat numèrica. Això és una mostra que no és important solament produir, sinó que el jurat també valora altres qüestions?
Sí, l'any passat la Granja Sant Martí va aconseguir això que comentes, no? És una granja espectacular que va guanyar dos dels tres premis especials, a part dels corresponents a la seva categoria. I sí, efectivament, els premis no només volen premiar la productivitat, que està molt bé i que sempre serà un indicador de referència, però alineats amb la manera de treballar de les granges i el que valoren ells. Per exemple, quan anem a visitar les granges nominades als premis especials, valorem el conjunt de l'explotació, el conjunt de la granja, l'equilibri del cens, l'evolució d'aquests índexs que premiem durant tots els trimestres de l'any. I també ens fixem i valorem les mesures de bioseguretat de la granja, la neteja, l'estat de les instal·lacions i de tot l'equipament, i sobretot pel diamant, també el que es valora molt és l'acurat maneig dels animals per poder obtenir aquests fantàstics resultats que estan obtenint aquest tipus de granja.
D'unidó la feina que té el jurat, i parlant del jurat, i que aquesta feina és complexa, enguany han analitzat 800 granges, que sumen un total de 750.000 truges, xifra que representa un 40% del cens de reproductores a nivell de tot l'estat. En què es concentren els seus membres per valorar quines són les millors explotacions?
Sí, la veritat és que
perquè,
tenen molta feina.
No sé, aviam, jo ara, quan mires, per exemple, un cotxe, veus un i després veus l'altre i dius, tots són molt xulos, i veus un altre i llavors
sí.
Dius tots, i suposo que amb granges d'aquest volum, d'aquest tipus, clar, quan veus una, o sigui, tenen que tindre uns mecanismes, a més són experts en el sector, per dir, per poder comparar, clar, has vist una que és espectacular i veus una altra que potser també és tant o més espectacular, i vull dir, suposo que deu ser molt complex, estem parlant de 800 explotacions, que són moltes.
Sí. Exactament, sí. De totes maneres, nosaltres des de l'organització els facilitem una miqueta la feina i fem una criba inicial a partir del reglament i dels condicionants previs dels premis, com som el tema del número mínim de cicle, la duració de la lactació i d'aquestes 800 granges, escollim pel valor numèric dels índexs que es premien, que són la tassa de parts, la productivitat numèrica i el nou índex, que és el de garrers desmamats per truja de baixa, agafem les 120 granges que per aquest valor numèric quedarien entre els 8 nominats, i llavors són aquestes les que el jurat ha d'analitzar per nominar-les i per premiar-les seguint rigorosament la base de les normes i les regles dels premis. Normalment els enviem l'informe, és un informe confidencial, que els enviem cap al mes de maig i tenen un mes per analitzar aquestes dades i després ens reunim a Lleida, normalment cap al mes de juny, juliol, per deliberar els premis. De totes aquestes granges sortiran 3 o 4 nominades pel Premi Especial del Diamant i 3 o 4 pel Premi Especial del Ministeri. I aquestes sí que se van a visitar. Per això doncs, necessitem que el jurat doncs, siguin experts tant del sector, de la indústria alimentària, de la universitat, de l'administració, i llavors doncs, comencem a fer les visites a les granges nominades als Premis Especials sempre de dilluns en dilluns, per tema de bioseguretat, que és exigit per les pròpies empreses, i estem durant 2 mesos, o sigui, ara començarem al setembre i octubre, viatjant per tota Espanya, visitant les granges nominades als Premis Especials. O sigui que la veritat és que tenen feina i estem entretinguts.
A més, les granges que participen en els premis són de tamalls molt diferents, ja que les de la primera categoria són de menys de 200 truges, però, per exemple, les de cinquena són de més de 2.001 truges. Aquesta és una mostra de la diversitat del sector?
Sí, la veritat, el sector és molt gran, molt divers, i depenent del règim d'explotació, sobretot si es tracta d'una empresa familiar o una cooperativa o una integradora, i sobretot si és una granja antiga o nova, que ja les noves es munten estructures molt grans, la veritat és que sí que influeix en el tamany. Els nostres premis ara mateix tenim 5 categories, com has comentat, i la veritat és que nosaltres veiem que l'evolució de les granges és cap a tamanys cada cop més grans. No? Els primers anys dels premis, a la dècada dels 90, no hi havia 5a categoria, només hi havia 4, i la majoria eren granges més petites, que no arribaven a les 1.000 trulles, costava trobar-les d'aquestes tan grans. Però ara és a l'inrevés, el tamany de granja, que més o menys estem analitzant el bé de port, aquest últim trimestre se'n torna a 1.150 trulles, o sigui, ha crescut a un ritme de quasi bé 50 trulles any rere any, el número de trulles presents a la granja, no? Havent-hi ja moltes explotacions de més de 3.000 trulles, no? Jo crec que els motius d'aquesta evolució, sobretot d'aquest increment del tamany, doncs sobretot és per factor d'economia d'escala, dels grans volums, de l'especialització de les granges de reproductores pel millor control de la sanitat i del volum, i sobretot també doncs, bueno, la normativa d'ordenació de les explotacions amb els diferents tamanys de granja autoritzats.
El que també queda clar en els premis és que hi ha un treball en equip, no?, que queda demostrat en la gala de lliurament dels guardons i l'alegria que mostren els diferents responsables, o sigui, tant veterinaris com el que està més en contacte amb els animals, o sigui, vull dir que és molt un treball en equip, no?
Sí. Mira, a nosaltres ens agrada moltíssim organitzar aquests premis perquè, bueno, comporta molta feina i responsabilitat perquè tot surti bé, perquè mobilitzes a molta gent del sector, però precisament quan veus l'alegria de les empreses és quan realment et satisfà la feina, no? Realment comproves que sense l'equip humà a les granges no es podrien aconseguir aquests bons resultats continuats en el temps. La veritat és que l'equip humà és el més important, no? Nosaltres veiem que a les empreses els agrada participar en els premis perquè, a més, els serveix per motivar-se i per veure, sobretot, cap a on van les xifres, un observatori de cap a on van les xifres i, sobretot, els models de producció.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb Pedro López, el responsable del BD Porc i també dels Premis Port d'Or. Els Port d'Or són una mostra de l'aposta per l'excel·lència del sector porcí espanyol?
Sí, mira, la idea dels premis és situar les granges mitjançant uns paràmetres que fixem en consens amb el sector i ressaltar el bon fer del dia a dia dels ramaders i la imatge actual de les granges, no?, i de les empreses. L'objectiu, concretament, és promoure la competitivitat compartint informació, com nosaltres diem, i posar en contacte els ramaders. Mira, a mode de curiositat, us explicaré que l'anterior, un ramader que té 70 anys i que ja disposa de més de 15 estatuetes a la seva granja, acumulats de tots aquests anys, ens va trucar per demanar-vos el contacte de la granja que havia guanyat el Premi Port d'Or de Diamant, per veure si podien quedar un dia i veure's l'explotació, per poder veure, doncs, bueno, els detalls, quins mèrits li havien donat a aquesta granja per haver guanyat el Premi Especial del Diamant, no? I la veritat és que això te dona un exemple, doncs, de la millora continuada que busquen aquestes empreses, no? L'excel·lència en el nostre sector i aquest afany continu dels ramaders per voler millorar i voler cada cop ser més eficient, no? La veritat és que és increïble, és increïble.
Pensa que les crisis sanitàries de les darreres èpoques, o sigui, les pestes porcines que hi ha hagut, sobretot aquí a Catalunya que va haver-hi un parell, i la normativa comunitària de benestar animal han contribuït a fer una selecció, ja que moltes explotacions han hagut de tancar i les que hi ha actualment són molt competitives?
Sí, malauradament els darrers anys hi van haver algunes baixes i bueno, algunes explotacions que van haver de plantejar-se què fer, però moltes es van adaptar i van aprofitar fins i tot, pues, doncs, per reinvertir, estructurar-se millor l'empresa i per ser cada cop més competitives, no? Jo crec que les noves generacions de gent que també volen treballar en el sector arriben molt preparats, amb molta tecnologia al seu abast per poder-se adaptar a tots els canvis que vinguin i a les exigències del mercat a futur.
Pensa que el consumidor de la carn de porc coneix tota aquesta feina que s'està realitzant per la qualitat? Creu que encara és una carn poc valorada?
Jo penso que la gent, a dia d'avui, hi ha molta gent que està molt allunyada de la ramaderia i no és coneixedora de tota la feina que es fa. Tampoc penso que sigui necessari que es coneixi tot el detall, no? Nosaltres tampoc coneixem com es fan totes les peces d'un cotxe, però sí que crec que és necessari insistir en alguns aspectes importants, no? Sobretot en un parell, sobretot en el volum econòmic que representa el sector, que és molt i molt important. Mai, a vegades trobo a faltar que mai donen una notícia en un medi important, no? Parlant del volum del nostre sector i de totes les exportacions que es fan. I, per altra banda, doncs jo crec que hem d'insistir en millorar la imatge de la professió. Estic segur que molta gent o té un avi o un tiet al poble on va estiuejar i que hi ha alguna granja de porcs o d'ovelles. I, bueno, jo crec que ara les granges ja no són com aquelles. Ara són indústries molt serioses que fixen molts llocs de treball, tant directes com indirectes, i que són molt importants per l'economia d'aquesta zona, no? Ara s'estan fent campanyes publicitàries per a potenciar el consum, per televisió, i una miqueta desmitificar el tema de que la carn de porc no sigui saludable, no? Jo considero que que s'ha de menjar de tot amb mesura, no? I que amb mesura és bo. I ara la carn jo crec que té més, molta més seguretat que fa molts anys, i a Europa disposem i tenim les normatives més exigents del món, no? De benestar animal, de sanitat. Jo crec que tenim un producte d'altíssima qualitat, que les empreses ho saben produir molt bé. A més, el porc és un animal molt agraït i té infinites possibilitats per a la cuina, no? S'aprofita tot ell i, a més, està molt present a la cuina catalana, que és una referència per tot el món, no? Jo crec que hem d'insistir en tots aquests valors i aquest seria el camí perquè la gent valorés més aquesta professió i el consum de porc.
El fet que al darrere dels premis estigui una entitat com l'IRTA de la Generalitat és una demostració de l'aposta que l'administració catalana fa per aquest sector?
Sí, l'objectiu de l'IRTA és contribuir a modernitzar competitivitat, desenvolupament sostenible dels sectors agraris, el subministrament d'aliments sans i de qualitat pels consumidors, no? I en general per millorar el benestar de la població, amb el que per nosaltres, per l'IRTA, té tot el sentit potenciar i invertir en un dels sectors més potents, no? Com és el porcí, i treballar per ajudar-ho. De fet, a l'IRTA tenim molts departaments directament relacionats amb el sector, com són, per exemple, genètica i millora animal, nutrició animal, benestar animal, qualitat de la carn. També disposem de granges experimentals, o sigui que apostem moltíssim pels nostres sectors i sobretot pel porcí.
I el Ministeri d'Agricultura també sembla que aposta, almenys per aquests premis, ja que un dels màxims guardons, el de la sanitat, benestar animal i medi ambient, és concedit pel Ministeri, no?
Sí, des de la primera edició ja sempre ens hem recolzat, no? Sempre hem vist que la base de dades del BDPORC és una eina que tenim per disposar dades del sector, referències i estadístiques precises, i pels premis també sempre ens hem recolzat, no? Com un incentiu, sempre ho hem vist també com un incentiu per a les empreses, i des de que tenim el Premi Especial del Ministeri, des de 2007, la veritat que bueno, és un premi que valora les inversions en bioseguretat, millora del benestar, aplicació de les millors tècniques disponibles per a la reducció de l'impacte mediambiental, bones pràctiques agràries, doncs estem veient un nivell d'instal·lacions que hi ha al sector molt bo, no? Jo crec que fa uns anys les empreses d'aquí viatjaven molt a altres països, molt punters, com França, Dinamarca, Holanda, per a veure granges punteres, i ara són ramaders d'aquells països que també ens venen a visitar nosaltres, perquè aquí s'estan fent les coses molt bé. Som els quarts productors del món i hi ha unes estructures molt fortes i hi ha molta experiència acumulada d'anys. O sigui que el sector jo crec que és molt important.
Per tant, creu que el futur del sector és bo, no? Pensa bueno, que és bo. I abans li volia fer un incís, quan parlàvem de la carn, que deia que volia dir-li que el colesterol ha fet molt mal, no?
Vull dir, sí,
perquè
s'ha dit
sempre que la carn de porc pel colesterol... Després d'això, hi ha metges que ho han desmitificat i han dit que no era cert.
Sí, exactament. Hi havia aquest mite, i jo crec que tot amb una quantitat mesurada, tot és bo. Jo crec que les carns, avui mateix, que són molt magres, la veritat és que jo crec que són... La carn de porc és molt saludable per tot el que aporta, no? Per tota la composició que té i per tot el que aporta. Així que jo crec que... I el sector, doncs, el sector ara mateix, bueno, està en una situació d'alerta, no? Amb uns preus que no acaben de pujar, que han baixat, que s'han estabilitzat, i molt pendent també del moviment dels mercats, però bueno, la veritat és que el tema de les exportacions va molt bé, perquè la gent té ja molta experiència, tenim un bon producte, grans volums, grans acords, i bueno, anirem veient, però jo crec que el sector està potent, té unes arrels ja de moltes anys i de molta tradició ja molt profundes, la gent està molt preparada i cada cop són més professionals i més exigents, o sigui que jo crec que hi ha futur.
Doncs agraïm a Pedro López que ens hagi parlat dels prestigiosos Premis Port d'Or, que aquest any es lliuraran a Lorca, i que vagi molt bé aquesta experiència per les Terres de Múrcia.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista, l'interès, i estarem en contacte. Gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones... A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia, ruta bíblica amb el Club Més Amics. Un viatge per descobrir l'antic imperi persa, l'actual Iran. Un viatge en el temps per viure una història èpica de més de 2.500 anys d'antiguitat. Del 26 d'octubre al 5 de novembre, Pèrsia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 22 de setembre a 174 euros per tona, disminueix 1 euro. El blat de moro francès a 175 euros per tona, baixa 5 euros. L'alfals granulat a 145 euros per tona, es manté. La colza i importació a 247 euros per tona, disminueix 5 euros. I la garrofa a 158 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,97 euros al quilo, baixa 3 cèntims, i el groc viu a 0,84 euros al quilo, mantenint-se en relació a la setmana anterior. El broiler blanc anal sobre escorxador s'ha fixat a 1,65 euros al quilo, disminueix 4 cèntims, i el groc canal a 1,32 euros al quilo, repetint respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,06 euros, baixa un cèntim. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,92 euros, disminueix 3 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,80 euros, per tant, baixa 3 cèntims. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,67 euros, disminueix 3 cèntims.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 8,40 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,60 euros. El cabrit s'ha fixat a 14,80 euros. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana passada.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,76 euros al quilo. Puja, per tant, 9 cèntims respecte a la darrera setmana.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. L'actualitat.
El nombre d'alumnes matriculats a les 14 escoles de formació agrària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha estat enguany de 831, que, com ha remarcat el conseller Jordi Ciuraneta, és una xifra rècord que suposa un increment del 6% del nombre de matriculats respecte al curs anterior. Aquesta dada representa el nombre més alt d'alumnes en cicles de formació professionals matriculats a la xarxa d'escoles agràries de la seva història. Un altre aspecte destacat del curs 2015-2016 és que el Departament d'Agricultura ha optat per impulsar la formació més orientada a les necessitats de les empreses. Així, i davant la necessitat de personal qualificat que té la indústria agroalimentària, que és la primera indústria de Catalunya, es fa l'Escola Agrària de l'Empordà, un cicle superior de processos i qualitat en la indústria agroalimentària en modalitat dual. El departament també ofereix un cicle nou adreçat al sector agrari. Es tracta d'un grau superior de paisatgisme i medi rural amb una adaptació curricular per introduir-hi la ramaderia productiva. Així mateix, s'ha consolidat el cicle superior de ramaderia i assistència en sanitat animal en modalitat dual que es va iniciar l'any passat i que ha tingut una important demanda d'alumnes d'arreu de l'estat espanyol. Un altre fet remarcable és l'augment de joves del món urbà o bé de joves del món rural que no tenen tradició agrària i que s'han matriculat al cicle de formació professional de grau mitjà de producció agropecuària que es du a terme a l'Escola Agrària de Targa. D'altra banda, el Departament d'Agricultura ha fet efectiu el segon pagament de la campanya 2014-2015 dels ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya per un import de 2,1 milions d'euros i que beneficia a 520 viticultors. Per comarques, l'Alt Penedès és la que ha rebut l'import més elevat, amb un total de 633.000 euros per 170 beneficiaris, seguida de l'Alt Camp amb 131.000 euros i la Conca de Barberà amb 280.000 euros.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi, i benvingut a Del Camp a Taula.
Bon dia, Isidre.
Avui ens parlaràs d'un peix en concret, no?
Sí, mira, aquesta...
Quin has triat?
Jo he triat la bacureta. Primera perquè...
Ara sí que m'has deixat.
Ho sabia.
Això, va. Perdona, no vull ser... Em sona a una màquina, la vaporeta, has dit?
Bueno, s'acosta una mica a lo que és la paraula, no? Però no. És un túnit, bueno, és un túnit que normalment, igual que la melva, pues no el coneix molta gent. Sin embargo, pues, com he dit, al ser un túnit, un peix blau, pues és molt recomanable perquè té un bon preu, té una carn molt semblant a la tonyina i té unes formes per poder treballar culinàriament molt interessants.
És molt gran o molt petit? Perquè la tonyina és molt gran.
Sí, bueno, aquest està, diguem, és una mida una miqueta mitjana, del que podríem dir mitjana, que per uns túnits podria ser entre 5 i 8 quilos. N'hi ha una miqueta més grans, també n'hi ha de petits, però com mitjana podríem dir que està entre 5 i 8 quilos, que està bé, tampoc és una mida molt, molt gran, eh?
Uh-huh. I què ens pots dir de la vaporeta?
Bueno, doncs, per exemple, això que és un peix blau, en aquest cas pot vindre presentat en forma sencera, el presenten amb joncs, també com la tonyina, o en rodanxes, depèn del gust de cada un. Uh-huh. Té una característica molt, molt clara, que jo la veritat és que la destacaria molt per diferenciar-la d'altres túnics, no? I és que la part de baix té 4 o 5 taques, la part entre les aletes pèlvica i pectoral, diguem, on acaba el cap i comença la panxa, doncs té 5 taques negres, que són molt característiques d'aquest peix, no? I el llom, doncs, té unes ratlles com si fos el bonitol. Però per mi la forma més clara de veure quina espècie és veure-li una miqueta aquestes 5 taques, que és molt característica de la bacureta, no?
Uh-huh. I això es pot trobar en qualsevol peixateria? O...
Sí, el que passa és que aviam, ara justament, una vegada acabat l'estiu, és la millor temporada d'aquest túnic. No? Vull dir, ara bé comença a ser bastant abundant. I ja et dic, com que és un producte que, bueno, no té la sortida comercial d'altres túnics, doncs el podem trobar a molt bon preu.
I d'on solen? Perquè al Mediterrani es poden trobar? O...
Sí, el que passa és que, bueno, principalment ve de Múrcia i de la part de Barbate. Uh-huh. També una miqueta menys de la part d'Atlàntic, però principalment aquí al mercat, per exemple, sol venir bastant d'aquests dos punts d'origen, no? Múrcia i Barbate. La bacureta, pues, també, mira, una de les coses molt interessants, que en si és també com tots els túnits, és que té molt poques espines. El que també, pues, bueno, va molt bé també pel consum de les persones grans i dels nens.
Perquè aquesta és una cosa que ja fa dies que et volia preguntar, sí. Això de les espines, que no hem parlat, hem parlat sempre doncs, així, d'espècies, de lo que es consumeix i no, però jo, bueno, jo ja com que de petit ja me les empassava totes i les sempre patia totes les espines, i inclús les varietats que ja triàvem a casa eren les que tenien poques espines.
Bueno, això... he parlat alguna vegada del rap també, de... Que no té pràcticament...
No, per, res, això, no? Per això et deia jo que menjava molt rap, perquè sí. El vaig canviar pel Lluç, perquè mira, amb el Lluç, en llavors, quan era petit, escolta'm, totes les espines i més me les empassava jo, no? Llavors patia molt i ja que no era tampoc molt de peix, i en canvi ara també, bueno, vas a buscar... Això es nota a l'hora de consumir la gent que busca varietats sí, amb sí, més espines va. O menys espines...
Pensa que, per exemple, aviam, el que és els treballs avui en dia, pues, la gent ve molt tard i té poques ganes de cuinar. A part, pues, bueno, no és la tradició, ja, això ja ha passat una mica a la història, de pares a fills o de mares a filles. I llavors la gent que busca pues, coses pràctiques. Quan menys tingui que treballar l'usuari, el comprador, millor.
Doncs em sembla que... Per avui, ja, sí, ja hem pues, complert.
Aviam si busques aquest peix i el proves, perquè ja veuràs que val la pena.
I si no, el dia que tinc promès venir aquí a Mercabarna...
Vale, jo te guardaré una bacureta.
Sí, eh? O sigui que almenys... O me'ls ensenyes aquestes espècies que parles
sí, home,
i amb aquests noms d'això un dia em fas un curset intensiu per poder-lo fer després... als nostres oients.
Quan vulguis, Isidre. Aquí
doncs gràcies, Jordi, i tornem a contactar la propera setmana per saber quins són els productes més comercialitzats aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Perfecte, fins la setmana que ve.
A continuació és el torn de Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, Isidre, què tal? Bon dia.
Sobre quina fruita o hortalissa sabrem més coses avui?
Avui parlarem d'un producte que és molt simpàtic, a mi em fa molta gràcia, que és la patata.
I perquè fa gràcia, és que de dir-m'ho ja m'ha fet gràcia, però...
Home, simpàtic, ja trinca,
home,
no?
Simpàtic si el tens que pelar a la cuina i d'això...
Sí, el
depèn,
que és...
Depèn quin tipus, quina varietat i d'això...
Sí, bueno, de varietat...
I si no, digue-li... Si no, digue-li
al final en fem quatre, com aquell que diu.
Ja, però si no, digue-li a la del bufet, que era la que jo coneixia de petit,
sí.
I que van venir aquestes holandeses que eren tan fàcils de pelar i tant d'això.
Clar, és que la del bufet, el problema que té són els foradors que té, que per pelar-la, déu-n'hi-do, ara és boníssima.
Sí,
per bullir i fer un estofat és increïble.
Sí, sí, no, ja et dic, era la que jo sempre havia menjat de petit, però van començar a venir aquestes varietats, que evidentment són molt més fàcils de...
Sí, bueno, però és que la patata és la gran desconeguda.
No, sí...
Tenim que tenir en compte que...
I amb això, és... No, i amb això de que si per la, per la truita de patates,
sí.
Si per fregir-la com fregides,
sí.
Tenen unes discussions, almenys a casa, que si la vermella, que si la blanca, que quina va bé per no sé què, que quina va bé per... que si la gallega...
Ah, no, jo agafo una tot terreny.
Ah, va.
Sí. La Mona Lisa. Em val per tot. No és l'ideal per tot, però em val per tot. És una mica això, la tot terreny.
I això on ho trobem, la Mona Lisa? Perquè
la Mona Lisa, doncs mira, quan vagis a comprar patates al súper, mires la bossa i et diu varietat.
Mona Lisa.
Oh, correcte.
Perquè normalment és la Kennebec, no?
Sí, però aquesta és la Kennebec, és la del Bufet, la de Vic.
Uh-huh.
De fet, són, és que, a veure, varietats, com a patates hi ha més de 10.000 varietats en tot el món, eh? Vull dir, és una cosa increïble. El que passa, clar, lògicament no les fem servir totes. És que
no,
sí. Tenim com una mena de reserva, no? Les tenim guardades. I en fem servir en total com a molt... compta 250 varietats, que són moltes.
Sí, no.
Clar, nosaltres a casa nostra no fem servir tampoc tantes.
No.
Normalment tenim la vermella, la blanca i poca cosa més. Uh-huh. I la vermella acostuma a ser la Red Pontia, que és la, anem a dir, la del bufet vermella, per entendre'ns, eh? I la normal, la blanca, que és la del bufet, aquesta que és la Pontiac, i després n'hi ha diverses, com pot ser... que és la que jo faig servir sempre, és la Mona Lisa, que, bueno, ja dic, per mi és una que em fa... És que em val per tot. Si faig un estofat, unes patates bullides, una truita, unes patates fregides, sempre agafo la Mona Lisa.
Doncs jo almenys prendré nota i espero que alguns dels nostres oients que tinguin els mateixos problemes que tenim a casa meva
sí.
També em prenguin nota I preguntin per la vareta d'aquesta, la Mona Lisa. Quan
sí, perquè és que també tenim un petit problema. Si volem tenir una mica de tot, a casa no tenim prou espai per tenir-ho tot.
No, això és veritat.
Llavors, clar, si tinc que tindre patates per bullir, patates per fregir, patates... Si, com, jo parlo de patates, però és que no solament serien les patates, serien altres productes que tenien que tenir a casa i, lògicament, no tenim espai per tot.
Aquest no hi ha... A la quantitat de bosses que tenim ara per reciclar...
Sí,
el vidre, el plàstic... O sigui, ja la cuina hi ha poc espai, que sí, sols ens falta, si volem reciclar bé, els 4 o 5 d'això, vull dir que... Sí,
tots són colorets, ara, la cuina.
Per això que tot s'ha complicat.
Sí, tant,
Què ens pots dir més de la patata?
Mira, pues, que bàsicament la patata és originària d'Amèrica del Sud. Lo que ara es coneix com a Perú, és la zona d'on és originària. I, bueno, que a més fa, pues, al voltant de 10.000 anys que ja es conrea. O sigui, és un producte que ja en aquella zona doncs, ja es conreava fa moltíssims, moltíssims anys. I, a més, inclús amb unes alçades importants. Estem parlant que s'ha arribat a conrear al voltant dels 4.000 metres.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que Déu-n'hi-do, no? Perquè, clar, més avall el que tenien era el blat de moro, que era el que feien servir com a substitut, anem a dir, de la patata, no? I realment qui la va descobrir, anem a dir, de gent civilitzada, per entendre'ns, va ser un explorador espanyol, que va ser en Gonzalo Jiménez de Quesada, que cap a l'any 1537 va ser qui la va descobrir, però que no es va documentar fins a l'any 1570, o sigui, van trigar molt a veure què. Però, de totes maneres, quan la van portar aquí a Espanya, que va ser un tal Pedro Ciza de León, a l'any 1560, i la va presentar al rei, i era una patata, o sigui, la patata era, no era llavors comestible, anem a entendre, és a dir, la gent no la feia servir per menjar, sinó que la feien servir per guarnir els jardins. O sigui, els jardins, anem a dir, de la gent noble, de la que tenia diners, doncs la flor és molt maca, és un color olidós i molt maca, i la feien servir per això, per guarnir els jardins. Fins que va arribar un moment que van dir, no, si això és comestible, perquè, bueno, no hi havia prou menjar a tot arreu, no? I, de fet, encara que va entrar per Espanya, va ser a partir d'aquí quan es va fer la distribució doncs, cap a la zona, per Itàlia, França i Portugal. També va entrar per Anglaterra i Irlanda, però això va ser una mica més tard. I, ja dic, al principi això ho consideraven com una planta això, ornamental, que feia bonic. Però, bueno, degut a que quan va començar, que sembla una contradicció, però real, anem a dir, la industrialització, no hi havia prou recursos doncs, perquè la gent pogués menjar. I van començar a menjar patates, que això els donava molta força, perquè bueno, la patata és un dels aliments bàsics. I a partir d'aquí, i per l'epidèmia que va haver amb les castelles, que era el gran substitut, va ser quan bueno, realment es va estendre la producció. A partir d'aquí va ser quan bueno, s'ha acabat la gana a tot arreu. I en el moment que la patata va ser la gran coneguda, van començar a sortir varietats i es va començar a consumir de debò, el que és l'hambruna a Europa va desaparèixer. I això va ser, diguéssim, el gran avanç en quant a la cultura culinària.
Alguna cosa més de la patata?
No, més que res que qui no té patates a casa no té dinar, ja ho sabeu, no? Sempre s'ha dit que qui no té patates just a casa no té menjar.
Jo ahir vaig...
A tenir patates a casa.
Doncs, pel que has dit, ahir vaig estar a punt de quedar-me sense dinar perquè no tenia ous.
Una cosa, tenim que tenir les dues coses.
Sí. I al final, evidentment, a la nit vaig acabar menjant truita de patates.
Com ha de ser. I, a més, la truita de patates és truita espanyola perquè va ser un espanyol qui la va fer. Mm. I va ser a Galícia. Lo curiós és que va ser a Galícia un senyor que era d'Andalusia, un capellà, que la persona que el cuidava, doncs, bueno, un dia el volia, anem a dir, fer rabiar, no? I era un senyor que era de la zona d'Andújar i tenia sempre una garrafa gran d'oli d'oliva bo, i el volia fer rabiar. I què va fer? Va pelar les patates per fregir-les, li va fregir, li van agradar tant que a partir de llavors va dir cada nit per sopar vull patates així. O sigui que a sobre li va fer un favor.
Doncs moltes gràcies, Joan.
A vosaltres.
I tornem a parlar la setmana vinent.
Molt bé, doncs fins la setmana vinent. Adéu.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció, conversarem avui amb Josep Maria Corbinos, de la Fundació Catalunya La Pedrera, que són socis de 2.147 mans, per a que ens parli d'aquesta cooperativa que té un alt component social. Hola, senyor Corbinos, i benvingut al nostre espai.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Quan es crea aquesta cooperativa, qui la forma, on estan ubicats i per què aquest nom? Ja sé que són moltes preguntes, però...
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Però bueno, procurarem recordar-me'n. Aviam, aquesta cooperativa es va crear jurídicament el juliol del 2013, per molt que feia... va portar bastant de temps de preparació i és operativa, és a dir, vam començar a treballar, vam començar a vendre el gener del 2014. La formen socis que tots tenen un component social. Inicialment érem 12 socis, ara en som un de més, i eren socis que ja estaven treballant en producció agrària ecològica i, a més, hi havia un soci col·laborador, que som nosaltres, la Fundació Catalunya La Pedrera, que vam ser una mica els que vam organitzar el naixement d'aquesta cooperativa.
Mm-hmm. Ara parlàvem de la ubicació i el nom. Sí.
Doncs mira, la ubicació, els socis estan per tota Catalunya, és a dir, hi ha socis tant a Girona com a Barcelona, a Tarragona i a Lleida, uh-huh. I el centre logístic, és a dir, allà on tots els socis envien cada dia la producció i des d'allà on es porten als serveis centrals, està a Sant Vicenç dels Horts. I el nom, bueno, doncs el nom és el número de persones, bueno, les mans de les persones que estaven treballant en aquests projectes el dia que es va fundar la cooperativa el juliol del 2013.
El que passa és que... Em sobtava això que era imparell, el número.
Sí, bueno, com t'he dit, són entitats socials, aleshores moltes d'elles treballen amb persones amb discapacitat i amb això doncs, vam voler reflexar una mica aquesta imperfecció del número de mans, és a dir, sí, no és un número parell.
O sigui, jo associava això a persones, no?
Sí, sí, sí.
Però llavors dic, aquí hi ha alguna cosa que...
Et falla
No, algun motiu, no?
Sí,
llavors,
sí,
com es combina la producció amb tenir un alt component social? És complex, això?
Sí, el que passa és que aquest component social ja forma part de l'ADN de tots els socis, perquè tots són o bé centres especials de treball, és a dir, empreses que el seu personal, el 70% del seu personal com a mínim, són persones amb discapacitat, o bé malalts mentals, o bé discapacitats psíquics, i també hi ha altres socis que són empreses d'inserció, és a dir, són empreses que treballen donant feina a col·lectius amb risc d'exclusió. En general, tots els socis de la cooperativa, el seu objectiu és doncs, millorar la vida de les persones que hi treballen a través de donar feina útil i digna. Per tant, això ja es dona per sentat. És a dir, que tots els socis han de complir amb aquest caràcter social. A partir d'aquí, doncs, per molts d'ells, l'activitat agrària és molt bona. És molt bona perquè la gent està en contacte amb la natura i perquè tenen un tipus de feina que els hi pot anar molt bé per les seves finalitats socials. El que es tracta, i per això està també la Fundació, és de que, a més, assoleixin un grau de professionalitat suficientment alt com perquè les produccions siguin bones, siguin sostenibles econòmicament i que es faci un producte d'altíssima qualitat, que és una mica l'objectiu.
Parlant de producte, quins són els productes que comercialitzen?
Doncs ja d'un inici vam començar amb fruites i verdures i poquet a poquet hem anat afegint els ous, hem anat afegint doncs, bueno, patates, alls i ara comencem amb algun producte elaborat com els iogurts, marmelades, etc. Una mica jo diria que intentarem anar abarcant tota la gamma de producte ecològic agroalimentari. Aquest és el nostre objectiu.
I al mercat? O sigui, on podem trobar aquests productes? Perquè, a més, el producte està amb el nom aquest 2.147 mans.
Sí, surt amb el 2.147 mans i així també doncs, esperem aixecar una miqueta l'interès de la gent que vegi això. Nosaltres, des d'un inici, com la part logística és important i és complexa, el que vam fer va ser buscar algun soci, diguéssim, distribuïdor que ens pogués ajudar a aquest inici de mercat mercat, a trobar unes botigues on poguessin vendre ja des d'un començament uns volums adequats, i això ho vam trobar amb bon preu. És a dir, que bon preu, a més, per la seva tipologia de clients, doncs ja van a buscar un segment de mercat similar al que volíem nosaltres, i vam arribar a un acord de que durant, com a mínim, els dos primers anys, després ja veurem, estem treballant en exclusiva a dintre de les 116 o 120 botigues que són més adequades per nosaltres de bon preu. I nosaltres servim allà diàriament.
No són a tots els bons preus. Ho deia perquè és que em fixaria, com que jo hi vaig amb algun...
Sí,
no vull fer publicitat d'algunes d'això, però bueno, és un dels establiments als quals vaig a comprar.
Sí, veus lo de la tipologia de client que et deia.
I llavors, clar, doncs ho miraré. Ho miraré més fixament, aviam si veig...
No està a tots. No. En total, bon preu, es deuen haver-hi un 6,60 o 6,65 o una cosa així, però en els més petits, com es tracta de producte ecològic, és a dir, bon preu no té a totes les botigues productes ecològics, ho té en els que ja tenen un cert tamany, és a dir, els més petits de tots, no hi ha lloc, no hi ha espai per tenir producte ecològic i allà no hi som. A tota la resta, que són aquests 116 o 118 botigues, que són les mitjanes i grans, diguéssim, en aquí sí, hi ha un espai de producte ecològic i en allà podeu trobar doncs, les nostres verdures i fruites que sempre estan envasades, és a dir, van sempre amb safates, i estan ben identificades amb la nostra marca.
Ui, ja hi fixaré perquè és mitjana o gran, on vaig.
Així sou qui som. Ja veuràs que té un logo molt maco perquè hi ha uns dibuixos molt, molt bonics i que...
Quan ho he vist a la pàgina web em sonen, o sigui que veus? Possiblement ho hagi vist.
Perfecte. Doncs... A partir d'ara espero que els tastis i que t'agradin molt.
Agraïm a Josep Maria Corbinos que ens hagi parlat i explicat com va néixer i qui és aquesta cooperativa amb un alt component social, 2.147 mans.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
En el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida realitzen avui dissabte 26 de setembre diverses jornades tècniques com la titulada Catalunya, el líder en innovació agroalimentària. A més, es fa una sobre cultius alternatius i una altra relacionada amb problemàtiques de sanitat vegetal en olivera. Ja el 2 d'octubre es du a terme a Solsona una jornada sobre eines de productivitat per petites empreses i a Constantí una sobre plantacions modernes de garrofers. D'altra banda, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Targa organitza avui 26 de setembre un curs sobre sanitat, higiene de carn silvestre de caça. De l'1 al 30 d'octubre es fa a l'Escola Agrària de Masbover un curs semipresencial sobre benestar animal per persones titulars i personal d'explotacions avícoles. I del 2 al 24 d'octubre s'efectua a l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners un curs d'apicultura ecològica.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiohostel.cat. Les fires.
Avui dissabte 26 i demà diumenge 27 de setembre encara se celebra la Fira Barcelona d'Agusta i a Lleida la Fira Agrària de Sant Miquel, que totes dues van començar el dijous 24. Ahir divendres 25 es va iniciar a Manlleu la festa del porc i la cervesa, que es perllongarà fins demà diumenge. Demà, dia 27 de setembre, Sant Cugat Sesgarrigues acull la fira Eco Sant Cugat, Tàrrega, la fira del Caçador, i Sant Padó, la fira de Sant Miquel. Dilluns 28 es realitza a Sant Agustí de Lluçanès la fira de l'Hostal del Vilar, i del 2 al 4 d'octubre es du a terme a Sant Sadurní d'Anoia una nova edició del Cabatast.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del camp a taula amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Ràdio Estel.